A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:34, les 15:34 a la remissió i avui en aquest comentari d'actualitat rebem en Manel Ruiz. Bon dia, Manel.
Què tal? Bon dia, com estem?
Molt bé, tu com estàs? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, bé, molt tranquil·let.
Molt bé. A veure, de què parlem avui?
Pues venia a parlar una miqueta, m'havia semblat interessant xerrar de com els Estats Units està d'una manera que va més clarament perdent la guerra, no? Contra Iran i intentant una miqueta averiguar quin podria ser dels motius, perquè com que sabem que sempre, o sigui, el motiu oficial normalment no és el català, no? Intentar rascar per què ha sigut això, no? I quin és el motiu del conflicte, no? Un dels motius, que a mi em sembla, potser després m'equivoco i tothom pot trucar i corregir-me i el que vulgui, jo no soc ningú expert en res, de fet, no? Però sembla bastant clar que als Estats Units hem tingut aquesta espècie de conflicte mirant pel tema del petrodòlar, no? Perquè, com recordeu una miqueta, el petrodòlar no és el... Quan als Estats Units va sortir el petrodòlar als anys 70, va inventar això del petrodòlar, que era com, bueno, no estic, la meva moneda no està respaldada per or, però obligo els països del Golf Pèrsic, que els grans productors de petroli del món, de comercialitzar el petroli en dòlar, no? Llavors, d'alguna manera, crea una demanda per dòlars, no? És una manera de respaldar la teva moneda per petroli en lloc de per or, no? I com, doncs, Iran ha estat molts anys negant-se això, no? I llavors ha sigut el gran conflicte que ha tingut, o sigui, el gran conflicte, a part, negant-se i donar exemple de que es pot...
D'acord.
De que es pot fer una alternativa a això, no? Es pot fer una alternativa al petrodòlar, no? A mi és el que em sembla que barallaven els tios perquè, bueno, el que una mica el pacte del petrodòlar també, que s'està derrumbant ara mateix, venia de la idea aquesta de que Estats Units, o sigui, obliga els països a comercialitzar el petroli en or i a canvi els hi dona com seguretat.
Clar.
Va, i tot això s'està veient una mica com...
Ja. Sí, s'està veient que
com
no...
Com s'està derrumbant,
que
no?
Que seguretat ara mateix molta no em dona, no?
Exacte. Llavors, clar, Estats Units està perdent aquesta la seva capacitat d'això, no? I és interessant, també volia parlar de com tot això està provocant, ja també amb la guerra d'Ucrània també va passar, no? De que està havent una espècie de reformulació a nivell internacional molt, molt, molt... molt gran a nivell d'actius de reserva, de moneda, i estan passant moltíssimes coses, no? I llavors és la idea aquesta de que les guerres al final sembla que estiguin una miqueta que baixen d'un dia per l'altre, però que mai són improvisades, no? Que sempre són com dissenyades al peu de la lletra, no? Per exemple, Rússia el 2022 va veure com de cop Occident li congelava... Rússia tenia 300.000 milions de dòlars en bonus al tresor, en deute europea, deute americana, i bàsicament els hi van congelar. O sigui, clar, tens algú que està utilitzant els seus estalvis per comprar deute teva, com pensant-se que és una cosa que és...
Segura
i tal, i de cop els hi congeles i te'ls quedes, no? I llavors, clar, en aquell moment es va trencar aquesta espècie de garantia, saps? O sigui, llavors, per això, en aquests últims anys ha passat que tants països i tanta gent s'ha estat movent cap a l'or, no? Perquè l'or... Si el tinc jo, vull dir, no me'l pots prendre, no? I és això que ha provocat també aquesta pujada a l'hora sac, no? Què està passant? Tota aquesta reformulació, clar, pot provocar moltes coses. Una que pot provocar segurament és una caiguda del poder adquisitiu del dòlar i de l'euro, no? Depèn de com... O sigui, depèn de qui surti el guanyador, és que no està molt clar. Vull dir, està tothom intentant com estirar la corda cap al seu costat, no?
Sí.
Però estan emergent... nous actors, que és bastant interessant, no? De fet, tal i com diu, bueno, ho va explicar en el Financial Times el ministre d'exportacions petroleres d'Iran, no? Sense vergonyir-se ni res, com feien per cobrar l'estat d'Hormuz, no? I aquí és on entra Bitcoin com a nou actor, no? En tota aquesta reformulació internacional de pagaments, d'actius de reserva. Bàsicament, Iran està donant una preferència per cobrar en bitcoin a la, per passar per la Set d'Ormuz.
D'acord.
Recordem que abans de la guerra passaven per la Set d'Ormuz uns 120 barcos al dia i ara en passa uns 12-15. Val? I com està funcionant? I això està explicadíssim, eh? O sigui, bàsicament hem té com uns tiers, no? Com unes classificacions de diferents nacionalitats, no? Diferents preus, no?
D'acord.
Posem que tu arribes allà amb la bandera de tal i et diuen, vale, pues a tu et toca tal preu no?
D'acord.
Posem que és un dòlar el barril.
Sí.
I vas allà i dius, mira, jo porto, no sé, 200 milions de barrils, no? Pues vale, 200 milions de dòlars per passar per allà. I això explicat per Iran mateix, sense vergonyir-se, eh? Agafen i els donen un QR amb una adreça de Bitcoin.
Sí.
Vale? I bàsicament tenen cert temps per pagar en Bitcoin aquests 200 milions. Quan aquests 200 milions són confirmats a la xarxa Bitcoin, al cap d'uns 10 minuts...
Poden passar.
Uh-huh. Vale? Llavors, què passa amb tot aquest entramat de Bitcoin? Com ho converteixen després a... Aquest Bitcoin se'n va a uns OTCs, que són com grans exchanges que funcionen aquí de fora del sistema, no? Que estan a Dubai, a Istanbul, a Hong Kong, no? I allà ho passen a una criptomoneda que és un dòlar, que es diu USDT, perquè sigui estable el dòlar, no? I allà ho passen a un banc xinès, que no recordo el nom, i d'allà es passa a yuans. Llavors, o sigui, és un procés... en el qual, o sigui, bàsicament toca diferents criptomonedes, diferents bancs, OTCs i tal, però és la manera que han trobat de que als Estats Units bàsicament no pot congelar els comptes, perquè abans utilitzaven altres maneres que sí que als Estats Units va aconseguir congelar i frenar els comptes aquests, no? I llavors, bueno, és interessant perquè d'alguna manera tens els Estats Units intentant mantenir el seu control econòmic, no?, i com Xina, Rússia i Iran, no, els seus grans amics, estan trobant alternatives i les han trobat en part utilitzant Bitcoin, en part utilitzant el que faci falta, no? Però ho han trobat, no? I llavors el missatge és molt clar.
Ja.
El missatge és molt clar, o sigui, es pot escapar del petrodòlar i donen exemple. I ho diuen, a més, al Financial Times, o sigui, mira, ho fem així, no pots parar-ho i ho seguirem fent així, no? Llavors el missatge és molt fort, perquè, clar, és... als Estats Units, o sigui, tot depèn d'això.
Sí, a veure, ja, és que sobre les causes de la guerra hi ha com diferents hipòtesis que es plantegen, per exemple, els mitjans de comunicació. Una és el petroli, una és pressions per part d'Israel i una altra és, diguem, fastidiar Xina.
També.
No sé si pot ser, doncs, igual un conglomerat de totes a la vegada.
Sí, sí, no té per què tenir un motiu en concret, no?
Però sí, evidentment, no està sortint molt bé aquesta estratègia. O sigui, Donald Trump sembla que va una mica al dia, no? Avança, doncs, un acord, després aquest acord ja no hi és, es contradiuen doncs, entre una administració i l'altra, en fi, no sé.
Clar, que a vegades el que sí que em crec més és que el privilegi màxim que ha tingut els Estats Units en tots aquests anys...
Sí.
Que ha sigut el petrodòlar, vull dir, realment és com el que apuntala realment el sistema, no?
Uh-huh.
Llavors ells estan intentant una cosa que ells intenteixen, la idea és intentar dolaritzar el món, no? Uh-huh. A tota costa, no?
Sí.
I llavors això ho van fer ells, els xinos ho van fer la setmana amb el yuan, que jo crec que no ho aconseguiran tampoc, i tothom està intentant una miqueta com que compres mi boletito, no?
Uh-huh.
Llavors l'Estat Unit el que està fent és bastant una jugada bastant curioseta, a la que s'ha avançat a Europa, però és una cosa que es diuen les stablecoins, que estaria bé que la gent comenci a saber què és, perquè les monedes estables són unes criptomonedes que estan anclades al dòlar o a l'euro, o una moneda fiduciària, però que funcionen sobre una cadena de blocs, en aquest cas, normalment, una cadena de blocs d'Ethereum, no?
Uh-huh.
I llavors, què passa? Que és una criptomoneda, però no té les característiques de descentralització i de resistència a la censura que té Bitcoin, no?
D'acord.
Però té aquest punt d'estabilitat que a molta gent pues, li interessa.
Uh-huh.
Són monedes que s'estan utilitzant moltíssim, sobretot una que es diu USDT, que això heu de començar a sentir-nos a parlar perquè estarà a l'ordre del dia en els pagaments en els pròxims anys, segurament. I és molt coneguda i ara mateix té un mercat de capitalització enorme, no? I ha estat utilitzat en molts països que estan fent bancarrota, no? Allò, països que estaven, països del tercer món, hi ha molta gent que va més a Latinoamèrica, però també a Àsia, que bàsicament segueixen un estàndard de, vale, pel curt termini del dia a dia, utilitzo la moneda local, a mig termini, a mig llarg termini utilitzo aquesta espècie de dòlar digital i els hi permet d'alguna manera fugir d'inflació, no?
D'acord.
Què passa? Que aquest USDT Tether està respaldat, o sigui, l'ha creat una empresa que es diu Tether, no? I aquesta empresa respalda cada un d'aquests dòlars per bonus del tesor americà, per deute americana.
D'acord.
Va, llavors què fa? Que el Tether, l'USDT aquest és el 17è tenedor més gran del món de deute americà. I als Estats Units això ho ha vist i ha dit, això m'interessa. La gent de tot el món pot tenir accés a comprar deute americà. Llavors ells estan intentant empujar aquesta opció.
D'acord.
S'entén, no? Sí. Llavors...
Clar, per tant, diguem que si no estàs molt a favor, igual, no, dels Estats Units, no és una moneda que et pugui interessar, o sí? No sé.
Home, la veritat és que no molt perquè els estàs donant, estàs comprant deute americana, clar. No? El que passa és que, clar, és una criptomoneda bastant fiable, bastant estable, però té un problema de que és fàcilment congelable.
Clar.
Estats Units truca el tesor americà, truca a Tether i diu, mira, aquesta adreça i aquesta adreça són de tal màfia o de tal cosa, o el que jo decideixi,
sí.
Congeli el compte. De fet, el que va passar fa poc, el 23 d'abril va passar, o el març o l'abril va passar que als Estats Units va trobar unes adreces de USDT d'aquest que va confirmar que eren d'Iran i li va trucar a Tether i va dir congela-ho. Per això Tether va començar, Iran va començar a utilitzar Bitcoin.
D'acord.
Vale? Llavors està venint com una espècie d'estil de ronça bastant, bastant curioset en aquest tema. I què passa? O sigui, imagina't, clar, el que ha vist als Estats Units és una manera de... una espècie de substitut del petrodòlar, de dir, bueno, vale, potser la gent començarà a comprar el petroli en altres monedes que no sigui el dòlar, però... què tal si puc agafar el món sencer, que està ple de monedes que són completament absurdes, perquè si sortim de l'euro, el dòlar, el pound i el yen, el yuan, i si vols el rublo, però també és una mica absurd. Hi ha tot de països que si poguessin utilitzar dòlar, la gent pogués utilitzar dòlar, perquè no utilitzarien dòlars, que prefereixes dòlars o pesos argentinos?
Ja.
Està claríssim, no?
Sí.
Llavors, si això es generalitza, que estan en aquesta tendència molt, molt gran, al tercer món sobretot, doncs tindríem que la gent tindria un ADS on tindria una espècie de dòlar digital, no? I això als Estats Units li encanta perquè seria tenir tot el món comprant deute americana, vale? Però clar, això què passa? Que els estats els espanta molt perquè ataca la sobirania monetària de...
Totalment, clar.
I això Europa ha entrat en pànic.
Sí.
Perquè l'Europa de cop s'ha vist venir, ha dit, vale, l'USDT aquest és deute americana... com podem evitar? S'ha començat a veure, i això s'ha parlat molt a Europa, no? Al Banc Central Europeu, de, clar, si això es popularitzés moltíssim, de cop podríem tenir europeus amb dòlars a les butxaques, no? Cosa que no li interessa a Europa.
Clar que no. Però bé, de moment, diguem que la moneda euro és bastant forta, no? O què? No ho sé. Tu
sí,
què penses?
Sí, el que passa és que és forta, però pot deixar de ser forta en qualsevol moment, també, perquè el tema és que hem parlat d'una billetera que qualsevol persona es pot baixar i que pot començar a enviar i a rebre USDT des d'aquests a qualsevol lloc del món, no? I quina ha sigut la resposta a Europa? Europa ha volgut treure la seva stablecoin, no? I ara fa poc, de fet va ser notícia d'ahir, la Caixa... la Caixa, amb un consorci de 40 altres bancs, ha tret una criptomoneda d'una stablecoin d'aquestes a l'euro.
Molt bé.
Que serà increïble. Tot
I
el
quina raquet. És, com es diu?
No
sé. És l'euro digital, aquest?
No, serà una altra cosa. Vull dir, per això et dic que ara mateix s'està fent una espècie de popurrí d'un reajustament monetari, que és curioset que estigui passant a la vegada que pues, la inflació puja molt,
clar.
Que hi ha guerres i que hi ha aquest conflicte entre Orient i Occident i tal, no?
Sí, sí.
I no, la stablecoin aquesta de la Caixa, clar, el que paté és aquesta És com si s'obressin les portes de la compatibilitat a nivell global. No, preferim que la gent utilitzi, a part dels europeus, que utilitzin, si han d'utilitzar una stablecoin, utilitzin la de l'euro, i no el USDT aquest que és tan temut. A part també expandir-ho, i bueno, si la gent del tercer món vol utilitzar el lloc del USDT,
perfecte, molt
clar,
bé.
Llavors aquesta gent serien compradors indirectes de deute europea.
Clar, nosaltres ara competim, no? Volem entrar en la competició de, amb Estats Units, de que ell no monopolitzi tot això,
exacte,
i nosaltres també estar allà, doncs, al panorama internacional. No?
Exacte, que... sí. El que passa és que la guerra és bastant graciosa perquè tots aquests, o sigui... El que volen, clar, una miqueta, a màgia manera, és qui tingui el control del diner té control de les persones.
Totalment, sí.
Perquè ho estàs veient perfectament, no? Aquests exemples són molt, molt, molt educatius, em sembla. I clar, el curiós és com Bitcoin ha tret el cap per allà, en el sentit de sí, molta stablecoin vostra i tal, i vosaltres aquí competim per stablecoins, però l'única moneda internacional... amb la que pots fer pagaments internacional a qualsevol persona, a qualsevol entitat del món, i que no em pots embargar el compte, perquè en Bitcoin no es pot embargar el compte, i no pots parar les transaccions, és Bitcoin. Llavors, clar, ha sigut graciós la manera com tots aquests estan ballant entre ells, aviam quines stablecoins si aconsegueixen inundar el mercat de la seva shitcoin al final, de la seva stablecoin aquesta en cal l'euro, i el Bitcoin ha tret el cap allà i és el que està utilitzant-se a Iran. De fet, no sé si has vist uns vídeos molt graciosos que de propaganda, purament propaganda, però com de l'ego.
No.
No? Vale, doncs hi ha uns vídeos de l'ego que són propaganda iraní, que són boníssims perquè surten... És amb figures de l'ego, però, bueno, d'alguna manera, com explicant petites historietes així, normalment acompanyades de cançons de hip-hop, així com... I és una manera de fer com propaganda pels occidentals contra Estats Units, no? I jo que sé, hi ha un que surt el Trump i el Netanyahu com si fossin nòvios, en sabatons i tal i qual, no? Sí. Hi ha de tot tipus. Però n'hi ha un, que li vaig enviar al Pepo, de fet és molt graciós, que surt com Iran promociona l'ús de Bitcoin i pel tema aquest de que no els hi poden embargar el compte. I ho ensenya exactament, o sigui, surt un... Comença la cançó i tal, així és una espècie de videoclip, i surt allà com entra un petroler i li diuen no, només acceptem Bitcoin. I això és de l'estat iraní, eh?
Ja, que fort, de la veritat.
És fort, sí, sí.
Quin màrqueting més sofisticat, no? De sobte, Iran.
No, és boníssim. T'ho dic en sèrie. Mira, o sigui, si busques a YouTube Lego Iran vídeos, són boníssims. A part, estan molt ben fet, les cançons són molt gracioses. I, bueno, la idea aquesta de que tenim clarament que el bloc així antioccident, no, pues vol derrumbar el petrodòlar, bàsicament.
Ja. Yeah.
Vale, i els altres ho saben i està passant algo que a nivell històric serà molt important perquè hi ha tot de països que volen ser la pròxima moneda de reserva, i hi ha uns que tendeixen cap a, bueno, que volen que sigui el yuan, que jo no crec mai que sigui el yuan, però bueno, però que és curiós perquè hi ha una espècie d'incertesa total amb una cosa que és que estem parlant, que és el respaldo del sistema.
Home, és que en el moment en què la potència mundial ja no ho és tant, ja comencen a canviar tot aquest tipus de dinàmiques, no? Això comporta moltes coses, realment. No és només una qüestió, diguem, d'egocentrisme o de voler ser el millor, no? És que implica, doncs, aquestes coses econòmiques, aquestes qüestions que no, de vegades no veiem tant, no?
Clar, clar, el que passa és que tot això provocarà aquesta espècie d'incertesa de quin serà l'actiu de reserva provocarà uns girs molt, molt grans, perquè, clar, vull dir, tothom intentarà estirar cap a la seva, banda, no? La caixa i tots aquests també que es veuen allà com perdent el seu paper i treuen la seva monedeta, no? Els Estats Units apretant per una moneda creada per una empresa privada.
Ja. Yeah.
Que bàsicament el que fa, bueno, de retuga, els acaben comprant bons del tresor, deute americana, no? Que ells ja els hi va bé. Després Bitcoin apareixen per allà, és com tot, els BRICS també, és com bastant curioset, no? I ens diu bastant sent Iran, d'alguna manera, doncs ara mateix el que està pregant amb l'exemple de hi ha una alternativa al petrodòlar, saps? Vull dir, clar, als Estats Units pot permetre's que hi hagi algú triomfant amb, sent l'alternativa del petrodòlar i posant bueno, Saddam Hussein l'acaba dir que a partir d'ara faria la venda de petroli en euros. El dia següent, al cap d'una setmana, el van penjar. Imagina't si és important, si és important el fet, no? Res, és curiós, és per deixar una miqueta allà entreveure que, o sigui, està havent una espècie de batalla així oculta per veure què passarà, quin serà l'actiu de reserva mundial en les pròximes dècades. I de moment el que està clar és que serà un món molt menys concentrat en els Estats Units, serà molt més multipolar, no?, que es diu.
Sí, i per què penses que no triomfarà la moneda xinesa, per exemple?
Bueno, primer de tot per lo que es vincula... A veure, no veig un europeu ni un americà utilitzant yuans, per molt que tinguin valor i el que vulguis. No ho veig gens. I també Xina, sent el gran productor mundial, no li interessa tampoc una moneda molt, molt cara, perquè si no li pot interessar. Jo crec que serà Bitcoin, però bueno, és l'aposta potser més sonada de totes, no? Però jo ja ho he dit fa molts anys, vull dir, em sembla que és la que està millor posicionat per al ser neutral. Perquè clar, aquí tens tots els altres estan lluitant amb la seva bandereta.
Entens la posició? Però el Bitcoin, la cosa és que té poca, no té molta capacitat, diguem, de... És que és molt car, no? Tenir-ne un o tenir-ne... És igual.
Però si en pots tenir unitats.
En pots tenir...
Microunitats, pots tenir un cèntim, si vols, de Bitcoin. No, no cal tenir-ne un sencer.
Sí, però això no tira una mica enrere a l'hora d'utilitzar-lo? No sé, eh? És una...
No, però pots tenir un bitcoin o pots tenir 0,01, o sigui, és igual, no has de tenir per què tenir-ne un sencer. Què vols dir? El fet de que pugi de valor?
Clar,
pues sí, com a actiu de reserva,
puja, no?
Pues que com a actiu de reserva sí que serveix en aquest sentit, perquè conserva el valor.
Sí, totalment.
En aquest sentit sí que conserva valor, a llarg termini, després hi ha volatilitats de setmanals o mensuals o el que vulguis, o durant aquest any potser ha baixat i el que vulguis per nivell... La termini està comprovadíssim que conserva o augmenta el valor, no? Llavors, com a actiu de reserva, té bastanta bona pinta que es posicioni almenys en una posició bastant privilegiada. I sobretot el punt aquest de la neutralitat, perquè el que està passant aquí és que tothom està intentant empujar cap a la seva banda, els europeus, jo vull que utilitzis la stablecoin de l'euro digital que trobaran també, que serà un desastre, que no funciona per res, perquè és absurd, i els altres a la caixa amb la... No, utilitza la meva. Els altres als Estats Units, no, utilitza la meva. I tens els altres amb el yuan, utilitza la meva, i llavors tens tot de gent amb la seva bandereta i llavors apareix Bitcoin, que és neutral, perquè no té bandereta, no té un emissor, no està vinculada més als Estats Units que a Xina, vull dir, o a Iran, o a qui sigui, o bàsicament és de tothom i per tothom, no? Llavors, clar, no ha passat mai a la història. És una novetat completament històrica.
Totalment, sí.
De que un actiu de reserva sigui neutral. Vale? Això no ha passat mai. Si mires la història, sempre l'imperi dominant ha dominat la moneda...
I tu creus que és possible que això canviï realment? Creus que els estats ho permetran?
És que el tema és que ho permetin... És que, sí, qui pot dir, li pot dir a Iran que no ho utilitzi? Ningú, hòstia, s'està provant.
No sé, no pot prohibir un país doncs, que la gent tingui bitcoins?
No, això és completament impossible. Si es fan les coses bé, és completament impossible. És com prohibir que algú aprengui xino. Dir-li, no, està prohibit, no aprenguis xino.
Ja.
És com, al final és com una espècie d'idioma per funcionar amb criptografia, no? Llavors, hi haurà curves, vull dir, hi haurà gent que no li agrada gens i hi haurà gent que bueno, que li funcionarà molt. Però això també no dic que hagi de passar, però és que veient el panorama i més veient el punt aquest de congelacions, de clar, tens de gent que a sobre només volen que utilitzis la seva monedeta i a sobre, si tens de les seves monedes, segurament te les congelen perquè ara mateix ets dalt de bloc, no?
Ja. Yeah.
Clar, la gent buscarà al final un actiu que no es pugui congelar i que sigui neutral, té tot el sentit, no?
Sí, dona més seguretat.
Molta més seguretat. De fet, tots aquests 300.000 milions de dòlars que Europa va congelar a Rússia, si s'hagués tingut en Bitcoin no li podien haver congelat.
Ja.
Llavors, clar, ells mateixos estan acabant la seva pròpia tumba, saps? Vull dir, sí, em dius que utilitzes la monedeta, però després, si deixem de ser amics, agafes i em prens els meus diners.
Sí.
No és una proposta de valor molt gran.
No, la veritat que no.
No? Llavors, clar, és bastant curioset. Bueno, es vindran curves en aquest sentit i ja es veurem com acabar la guerra. Espero que aviat i que ningú prengui molt de mal i que no s'allargui gaire el tema de l'asset vermut i que la inflació es controli, però sí que el que veiem és aquesta espècie de conglomerat de propostes
sí.
i d'estirarronses entre diferents actors.
Els moviments econòmics no? que s'estan doncs, produint al voltant d'aquest conflicte. Bé, estarem atents en això i també, sobretot, a les vides humanes que desgraciadament s'estan perdent al Líban, per exemple. Moltíssimes gràcies, Manel Ruiz, per aquest comentari d'actualitat. Que tinguis molt bon dilluns.
Gràcies.